Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia, oients de la veu de Navàs. En aquest diumenge on tornem a estar amb tots vosaltres per parlar de ciència a l'abast de tothom. Avui ens referirem a un tema cabdal per la societat actual, com és la ingent quantitat de residus que generem, ja sigui a casa, al treball, a les granges, a la construcció, als hospitals, a tots els serveis. Ho farem amb un programa que hem titulat Residus d'aquí i d'allà, perquè compararem una mica els avenços que ha fet el nostre país, Catalunya, respecte a la situació que encara tenen molts països de Sud-amèrica i que he tingut ocasió de visitar i que no fa gaires anys nosaltres ens trobàvem en la mateixa situació. A Catalunya varen prendre consciència de la problemàtica dels residus a mitjans dels anys 80. Per tant, portem poc més de 20 anys. Treballant, millorant en aquest tema, fa molts anys les deixalles anaven, com tots sabeu, al femer de casa. Més tard es van començar a recollir, segurament amb un carro. Tots recordem encara que al carrer no hi havia cap contenidor fa pocs anys, que l'abocador de Navàs, que era a la zona, diguem, de Cal Roset, a vora el Llobregat, fumejava, cremava la brutícia, hi havia ocells revoltejant per allà, rates al seu entorn, per tant, més aviat era una zona, doncs, de brutícia, i que ja en aquest període hem cremat moltes etapes per passar d'aquella situació fins a l'actual. Estudiarem com hem fet, veurem una miqueta com hem fet aquest pas, i el tractament i la gestió que es fa actualment dels residus i les tendències de futur. Ara ens hi posem. Amics de la veu de Navàs, escoltant el programa Ciència a l'abast de tothom, avui repassant les etapes viscudes i la situació actual dels residus d'aquí i d'allà. I ens acompanya aquesta música que ens il·lustra, que és original de l'Equador, i que ja que parlarem de països sud-americans i de com treballen ells el tema dels residus, ens ha semblat que era dient amb el Pep Capdevila. Quina evolució hem seguit aquests últims anys a Navàs i en general al Bages i a Catalunya en el tema de residus? Recordareu molts que hi havia un gran rètol cada abocador que es netejava que deia això no, volguem dir, això no s'ha de fer més. Aquí hem netejat un d'aquests abocadors, se'n van netejar més de 200 a la comarca del Bages, incontrolats, tot això durant els anys 80. Navàs des de l'any 93 porta els seus residus domèstics a l'abocador de Manresa, a Bufalvent. Abans, com dèiem, es havien abocat doncs, sempre amb un abocador més o menys controlat, doncs a prop d'aquí Cal Roset. Aquest abocador ara de Manresa, de Bufalvent, és un abocador ben impermeabilitzat, ben gestionat, on hi aboquen doncs, les seves deixalles 34 municipis de la comarca del Bages i cada any s'hi porten més de un milió de tones. No, deu ser més de 100.000 tones. 100.000 tones. Em sembla que m'equivocava d'un zero, perdoneu-me. Navàs l'any passat, l'any 2002, n'hi va portar 2.400 tones de residus de tot el municipi durant un any, 2.400 tonelades doncs, de residus dels que en diem domèstics de casa. Tenim contenidors al carrer de paper i cartró, que l'any passat vam recollir 70.000 quilos de paper i cartró a Navàs, de vidre, que en vam recollir 64.000 quilos, d'envasos, el contenidor groc, que vam recollir-ne cap a 24.000 quilos. Tot plegat doncs, fa una important, una considerable quantitat de deixalles que recollim per després poder reciclar i recuperar. Ara estem a la fase de recollir la matèria orgànica. La matèria orgànica, aquella matèria de restes de menjar, de clofolles, de peles, d'algun paper que hi va barrejat, doncs els comerços, i aviat s'implantarà a totes les cases, s'ha de recollir amb una bossa separada de l'altra, i que anirà en el contenidor marró. I després l'altra part, el rebuig, que si una tassa trencada, que si un trosset de vidre, que si un bolígraf que s'ha fet malbé, tot allò que ja veiem que no és matèria orgànica, que no és matèria que es pugui després aprofitar per compostatge, anirà a un contenidor verd. Per tant, a no tardar gaire, a cada casa haurem de fer aquestes dues bosses de separació, una per la matèria orgànica, que ja comencen les botigues i les superfícies doncs, a fer-ho, i l'altra, la del rebuig, que haurà d'anar a un altre contenidor. Aquesta matèria orgànica recollida d'aquesta manera es pot compostar amb una planta que hi ha a prop de l'abocador de Manresa, a Bufalvent, i per tant es fa un compost, es fa una terra de jardí, que després es pot aprofitar doncs, precisament per això, com a adob pels jardins, com a revegetar talussos de les carreteres, per exemple, i doncs, d'alguna manera és un material aprofitable que fins ara anava tot a l'abocador i es colgava. Tenim en abast la deixalleria des del juliol d'aquest any, 2003, Aquesta deixalleria està oberta de dimarts a diumenge i on es pot dur pràcticament tot el que sobra a casa. Trastos vells, bidons, bateries, electrodomèstics, perdó, ferralla de tot tipus, fluorescents, fustes, metalls, plàstics, olis, pneumàtics, tòners, porexpan, radiografies caducades, etc etc. A més, el millor és portar tot el que ens sobra, que creiem que no és útil, i ja ens aconsellaran si allò encara es pot recollir i d'alguna manera valoritzar. Tots aquests materials recollits a la deixalleria, per descomptat, després venen uns gestors autoritzats que se'ls emporten per recuperar o per reciclar. Per exemple, les bateries es recupera el plom i el níquel i els àcids que tenen. La radiografia se'n treu la plata. Els olis de fregir, avui dia, tots sabem i ho vam explicar un dia aquí, se'n fa combustible, se'n fa biodiesel. O bé els olis minerals, els olis del cotxe, que es destilen i es torna a fer un nou oli, podríem dir-ne. I el futur que ens depara en el tema de residus, i aquí a Catalunya, i a casa nostra, a Navàs? Doncs primer que els comerços i les grans superfícies, a partir del gener ja d'aquest any 2004, a tot Catalunya, s'hauran de gestionar els residus pel seu compte. Tal com ara doncs, anaven al contenidor normal, hauran de buscar-se un gestor, com que sigui una empresa més, una indústria més, i els hi haurà de tractar. Possiblement aquest sistema de gestionar els residus de les dels comerços i de les botigues i de les grans superfícies es pugui optar perquè ho faci el mateix ajuntament o bé perquè ho faci un gestor autoritzat que n'hi ha doncs, a tota una llista a Catalunya. No cal dir que s'encarirà el rebut de les escombraries, aquests dies ja han vist algun anunci en aquest sentit, perquè a l'abocador també s'ha posat una taxa de 10 euros per cada tona, això l'ha posat la Generalitat, que després aquests diners recollits a tot Catalunya serviran per fer més infraestructures de temes mediambientals, més, diguem, abocadors o més plantes de reciclatge, etc. I també té una finalitat dissuasòria, per tant, com menys residus fem, menys impost d'aquests haurà de pagar l'Ajuntament. Al imposar aquesta taxa i, a més, encarir-se cada vegada el tractament dels residus perquè en fem més, tots els ajuntaments del Bages ja s'han posat d'acord per incrementar, diguem, el rebut de les escombraries que paguem. Aquí a Navàs, si no tinc mal entès, l'any 2000 es pagaven unes 7.500 pessetes al cap de l'any, ara se'n paguen unes 9.000 i possiblement que a partir del gener en paguem unes 12.000 pessetes, 72 euros, per cada família i a l'any. Això es pot sorprendre, és un increment considerable, però hem de pensar que tots aquests temes de neteja, i sobretot si volem la ciutat i el país net i que les coses estiguin controlades i en un lloc on realment no facin ni pudor, ni cremin, ni puguin ser font de toxicitat, això cada vegada tindrà un preu i un cost més elevat. S'endirà també a totes les ciutats a recollir cada vegada més materials, per tant no ens estranyem si algun dia hi ha un contenidor per plàstics o per tetrabrics perquè puguem recollir tot això. També es pensa i s'ha d'avançar en el tema de construir per desconstruir. La majoria de les coses avui dia les construïem sense pensar que quan les haguéssim de desmuntar doncs ens seria molt difícil. En el cas, per exemple, dels cotxes, les grans empreses, com les grans empreses de l'automòbil, com Ford o BMW o General Motors o Volkswagen, estan fent moltes investigacions, molts estudis, molts dissenys, perquè el fabricar un automòbil després sigui fàcil de desmuntar-lo, sàpiguen els materials que hi han posat, allà on hi ha un aïllant, o allà hi ha un vidre, o allà on hi ha un tipus d'oli adequat o un refrigerant, perquè això doncs, es pugui reciclar una vegada sigui acabada o hagi acabat la seva vida útil al cotxe. A les cases és exactament igual, els arquitectes han de planificar la vivenda perquè una vegada s'hagi d'enderrocar o s'hagi de remodelar, sapiguem on hi ha doncs, els materials aïllants, els plàstics, o el ferro, la fusta, etc, etc, el formigó i tal. Igual podríem dir dels electrodomèstics. Cada vegada més els electrodomèstics doncs, que tenim a casa s'hauran de muntar pensant també en el desmuntatge, però després reciclar-ne les parts que tenen quan acaben doncs, això, la seva vida útil. Hi ha d'haver pocs cargols i que la majoria de les peces es puguin treure apretant, com aquí diu, amb els dits alguna connexió que els empalmi però que sigui molt fàcil de laminar i tinguem poca necessitat de clau inglesa. Anem a veure ara els residus. Parlem en aquest programa de la veu de Navàs d'aquest diumenge. Els residus que fem depenen molt del nivell de vida. I hi ha una frase cèlebre que diu, pels seus residus els coneixereu, que ve a significar això. Quan més nivell de vida assoleix un país, una nació, més residus fa. I al revés, com més nivell de vida assoleix una ciutat o un país o una nació complerta, en els seus residus menys matèria orgànica hi ha. Per una banda generem més residus, però pels altres els fem menys d'aquells que fèiem quan hi havia un nivell de vida més baix, que és la matèria orgànica. Cada vegada a les bosses d'escombraries del nostre país hi ha menys restes de menjar, menys clofolles, i en canvi hi ha més envasos, més plàstics, més petites ampolletes, més regals de Nadal, més doncs, petites ampolles de colònies o d'aromes o d'essències o de perfums i botelletes de plàstic, quan fa uns anys doncs, el que fèiem era comprar diguem, més quantitat de menjar que havíem de tractar a casa, o havíem d'espellofar, o havíem d'obrir les clofolles del pèsol, quan ara moltes vegades ens ho donen, com aquí diu, prefabricat i embolicat en plàstic, no? Per tant, és ben veritat que si obrim una bossa d'escombraries, podem saber molt de la manera de viure aquella gent. No és el mateix d'un país civilitzat i d'un país molt desenvolupat que d'un país que encara estigui en fase de desenvolupament, o no diguem, doncs, si és un país on encara el tema de la recollida no existeix, que llavors les bosses d'escombraria són molt diferents. Hasta és diferent de l'estiu a l'hivern, no cal dir-ho. A l'estiu mengem unes coses i, diguem, a l'hivern o per Nadal en tenim a casa i en rebutgem unes altres, no? També fins i tot depèn de si vius en plantes baixes o vius en un tercer pis. Per tant, és ben veritat la frase aquesta de que pels seus residus els coneixereu. A Navàs, en el tema de reciclatge, doncs, com hem dit, recollim 60 o 70 tones de paper i també de vidre, i d'envasos en recollim uns quants més. Si tot això comparem i fem una mica de càlcul pel que ens estalviem, per veure si val la pena doncs, recollir aquest material aquí vora del carrer i, per tant, fer el petit esforç de portar-ho allà o portar-ho a la deixalleria, hem fet un càlcul senzill, sapiguent que el reciclatge aquest es pot tornar a recuperar i, per tant, estalviem energia, estalviem aigua, estalviem fusta, estalviem doncs, materials que es fabrica el vidre o estalviem alumini per les llaunes, que és un material molt valuós i que Espanya no en té. I fixeu-vos, tan solament si comparem l'any passat, l'any 2002, el que va recollir a Navàs en paper cartró, en vidre i en envasos, aquests tres materials, per tant, són els contenidors que hi ha a vora del carrer, això van donar que vam estalviar una quantitat d'energia que en podrien viure 130 famílies. O sigui, l'energia que consumeixen 130 famílies. Si cada família, contem doncs, que té 4 persones, per exemple, dona aquests materials recuperats aquí a Navàs, van donar perquè en poguessin viure, o com aquell qui diu, doncs, podrien tenir una energia gratuïta, 520 habitants. Això és un 10% de la població. Per tant, el que recollim aquí al carrer amb materials doncs, a cada contenidor, el paper i el cartró en el blau, el vidre en el verd i els envasos en el groc, suposa per Navàs que un 10% de la població pràcticament li hem recuperat l'energia doncs, que han consumit.
Oh,
Tornem a estar amb tots vosaltres avui parlant de ciència a la base de tothom, amb el tema de les deixalles, dels residus, i hem dit que ens faríem referència a com estava el nostre país, Catalunya. Hem fet un repàs doncs, del que fa doncs, amb la manera de recollir les deixalles que tenim nosaltres i també el que fem a Navàs i quantes en recollim i el que ens estalviem una miqueta. Passarem ara a explicar un parell de casos de dos països sud-americans que he tingut ocasió de conèixer, i sobretot en el tema de residus, perquè hi anàvem a donar a conèixer el que fem aquí, perquè ells doncs, d'alguna manera poguessin prendre mostra i doncs, el que els hi servís, ho poguessin implantar-ho, com són Mèxic i l'Equador. Per descomptat d'aquests països de Sud-amèrica, molts de vostès ho coneixeran, tenen una riquesa en general molt elevada en recursos, però molt baixa la població. La classe baixa, pobra, pràcticament és un 60%, tant a Mèxic com a l'Equador. La classe mitjana no és com aquí, apenas existeix, i per tant hi pot haver un 20 o un 25%, una quarta part màxim de classe mitjana. I la classe alta, la classe que es pot permetre els luxes i que viu d'alguna manera bé o molt bé, no supera el 10 o el 15%. Per tant, podríem dir que molt més de la meitat estan en una classe doncs, baixa i, per tant, el que se'ls pot demanar en el tema doncs, diguem, de la neteja del municipi, del poble o de la ciutat i del tema de residus és una mica més precari. El producte interior brut d'aquests dos països, tant pràcticament Mèxic com l'Equador, està entorn d'uns $1.800 al cap de l'any, que si ho traduïssim a pessetes, que potser ens entendrem més, ve a suposar que cada persona doncs, guanya unes 25.000 pessetes al mes, com a promig. Si una persona treballa a la fàbrica, doncs segurament que això encara serà menys. Molts d'ells ens expliquen que no arriben a 100 euros al cap del mes. Si un està en una oficina o un restaurant, doncs pot ser que arribi a uns 200 euros al cap del mes, i els únics que realment doncs, es guanyen la vida i al cap del mes doncs, es poden permetre uns certs luxes són els funcionaris i, en alguns casos, els militars, perquè aquests poden arribar a 3 o 4.000 euros al mes. I en els dos països, pràcticament, el sistema és el mateix. Tots aquests països, la pressió internacional i, a vegades, la pressió social, el desenvolupament que volen tenir els visitants, encara que hi hagi pocs turistes els que els visiten, d'alguna manera els fan actuar en els temes aquests doncs, de medi ambient, de l'aire, de l'aigua, dels residus. No hi sol haver uns programes efectius per abordar cada un d'aquests temes. Es comença només ara a fer normatives i costa molt d'aplicar-les. La majoria d'aquests països sud-americans estan en la fase que estàvem nosaltres als anys 80, per tant, de dir que s'ha de fer alguna cosa, de veure que no podem tirar igual, hem de canviar els nostres comportaments, hem de netejar la nostra ciutat, hem de fer-ho d'una manera més curosa i més normalitzada, però aquí hem tardat més de 20 anys i doncs s'espera que ells els hi pugui passar molt semblant, el que passa que potser l'experiència d'altres països els farà d'alguna manera avançar més. Moltes vegades hi ha bones intencions, però darrere no van acompanyats sobretot d'una normativa, d'unes lleis que es facin complir, ni d'uns pressupostos per fer les infraestructures que cal. També la variació de competències. Per exemple, a Mèxic doncs, hi ha, en alguns llocs, doncs, normatives que venen del propi govern de la República de Mèxic. D'altres venen de l'Estat de Mèxic, d'altres venen de la ciutat de Mèxic. Per tant, tenen tres o quatre normatives que després es fa molt difícil de complir-les. Aquest país, Mèxic, doncs ara té més de 100 milions d'habitants i la capital, que és on parlarem una miqueta com va el seu tema de residus, doncs té cap a 20 milions d'habitants. És la segona ciutat més gran del món, després de Tòquio, després del Japó, que aquesta doncs, encara ho supera perquè en té 28 milions. És una immensa ciutat, Mèxic Districte Federal, que té doncs, 180 quilòmetres de metro, per si ens serveix alguna referència, amb 11 línies de metro per sota terra, i tan solament hi ha una avinguda, com aquell que podria dir una diagonal, però posada en la capital de Mèxic, que aquesta diagonal, aquesta avinguda que cruza tota la ciutat, té 38 quilòmetres, perquè ens fem una mica d'idea per aquell que no ho hagi visitat o conegut doncs, del que és de llarg i d'extens. A finals dels anys 80 vam prendre una consciència del tema de residus i ells, en la ciutat de Mèxic, del tema de l'aire. Alguns de vostès doncs, hauran sentit de parlar alguna vegada que si volem posar el paradigma d'una ciutat contaminada on quan arribes allà hi ha una boira baixa pràcticament sempre on no veus a uns quants pams i que, doncs això, que està altament contaminada l'atmosfera sempre posàvem l'exemple de la ciutat de Mèxic, no? Ells el van prendre en consciència als anys 80, en aquest tema concret, doncs, van a començar a actuar. Pensem que tot hi ajuda també l'entorn on hi ha la ciutat de Mèxic. Està en una vall, per tant rodejada de muntanyes, a 2.300 metres d'altura, i que les muntanyes del seu costat, algunes tenen, perdó, més de 5.000 metres. I que, a més, la majoria, el 70% dels dies de l'any, hi ha una inversió tèrmica, allò de que hi ha més temperatura a les muntanyes que no pas a les valls. Per tant, allà on fa fred realment és la vall, i allà on hi ha temperatura més alta és la muntanya. Això fa que es provoqui un estancament de tot l'aire i que no s'esvaeixi i, per tant, no marxi la contaminació. També en aquesta altura, a més de 2.300 metres que hi ha a la ciutat, hi ha un dèficit d'oxigen, per tant, hi ha menys oxigen per la respiració. Per tant, tot això agreuja una miqueta el caminar, el córrer, la gent gran, els crios petits, que han d'estar al carrer. La destrucció de boscos, l'erosió de les zones deforestades, els abocadors que en diuen tiraderos clandestins, abocadors incontrolats, la majoria dels carrers sense pavimentar, fan una forta emissió de partícules, de pols, que doncs, donen tota aquesta contaminació. Com s'ha combatut això? Com s'ha fet? Quins passos s'han fet? Primer, a Mèxic, concretament, que és el que estem parlant, es va substituir el combustible, que tenien allà als anys 80, per un amb menys contingut de sofre. Per tant, van canviar el tipus de petroli per un que tingués menys contingut de sofre i, per tant, emetés menys gasos contaminants. Més tard, cap allà l'any 89, es va reduir el plom a les gasolines, també s'ha fet aquí a Europa i aquí a Catalunya, per tant, la gasolina ara té un contingut de plom molt baix i n'hi ha moltes sense plom, i es va establir un programa que deia Oil no circula, perquè alguns cotxes, la meitat, més o menys, aquells que tenien matrícula par o impar, els hi tocava circular un dia sí i un dia no. També estem parlant del Districte Federal de Mèxic, una ciutat immensa de vora 1.000 milions de persones. Des de l'any 92, les centrals termoelèctriques que hi havia a la vora i que abasteixen a la ciutat consumeixen ara, des de l'any 92, fa 10 anys, majoritàriament gas natural, quan abans era d'altres tipus de combustible molt més contaminants. Es van introduir els catalitzadors en els cotxes, es va modernitzar la flota d'automòbils a partir dels anys 90 i 95, i, diguem a mitjans dels anys 90, la majoria d'autobusos van amb gas natural comprimit, les ciutats més contaminants es van col·locar a fora de la ciutat i es van iniciar uns controls en els cotxes, una espècie d'ITV que fins a llavors no es tenien. També es van establir noves línies de metro i, per tant, tot aquest programa que ha abastat els últims anys, diguem, 80 fins ara, ha donat una gran millora en la qualitat de l'aire. De tal forma que, si dèiem sempre que Mèxic era una ciutat altament contaminada per l'atmosfera, ara aquest tema està força resolt, està sota control, però ja veieu que hi ha hagut tot un seguit d'actuacions que és el que ha de fer qualsevol país si vol millorar en els temes de medi ambient. Ara es preparen per resoldre el tema de residus, en el cas aquest de Mèxic, per netejar en general. A vegades més que un tema de residus és un tema de neteja. I el que veuen com a futur problema greu és el tema de l'aigua. Quasi bé cap país ni cap gran ciutat s'escapa de pensar que el futur, el seu tema central de medi ambient, però també de subsistència, serà el tema de l'aigua. Moltes zones a l'entorn de la ciutat, on hi ha el que en diuen les cases grises, perquè estan fetes doncs, senzillament de ciment i fa un temps que eren de cartró o de fusta, els hi ve una cisterna que porta no més de 200 litres d'aigua cada setmana per cada família. Això, aquesta aigua, si fem una mica de càlcul, 200 litres a la setmana per una família, no dona ni per, com ell que diu, beure, fer bullir els menjars i per la mínima higiene personal. Ja no diguem que això no pot comportar ni neteja de carrers, ni regar doncs, jardins, gespa, o bé tenir boques d'incendi. En el tema dels abocadors de Mèxic, que estem parlant, doncs, algun dels immensos abocadors que hi ha a la ciutat, aquesta ciutat doncs, de 18-20 milions d'habitants, és totalment descontrolat. Hem de dir també que n'hi ha, doncs, que són, hi ha una miroia, perquè són abocadors doncs, molt ben previstos i que els han fet en els últims anys i que, per tant, no tindrien res a envejar en els nostres. Però alguns dels que vam visitar i dels que encara n'hi ha abocant-hi tonelades i tonelades i tonelades de deixalles són totalment incontrolats. amb una esplanada on en tot és pols i arriben els vehicles no tancats, sinó camions amb fustes laterals perquè hi càpiguen doncs, més deixalles. Una zona realment bruta, amb plàstics, amb draps, amb immensa quantitat d'ampolles de plàstic i de vidre, d'aigua, de Coca-Cola, de cervesa, de detergents. A terra es poden trobar animals morts, en la majoria dels casos. Petites garetes fetes de fusta i de plàstic amb toldos, que és allà on viuen els que denominen pepenadores, aquesta gent que viu dels materials que recull de les escombraries. Vam parlar amb alguna d'aquesta gent doncs, que està vivint reciclant plàstic o reciclant paper cartró en aquests immensos abocadors doncs, de que tot el que t'allarga la vista és de deixalles que volen, que revolotegen per allà sense cap control de res, i ens explicaven que ara estaven passant una bona època i que treballant unes 12 hores cada dia venien a cobrar uns 30-40 pesos de Mèxic, que són 3 o 4 euros dels nostres. Per tant, podríem dir entre 500 i 600 pessetes al dia de 12 hores amb unes mans doncs, negres i treballant entremig de tota la brutícia d'animals morts, d'escombraries, de plàstics, de cartró, de quan plou, doncs ja ens podem imaginar com està, i per tant una feina totalment indigna. Cal dir que aquests pepenadores, aquesta gent, aquestes persones que hem vist també en molts reportatges, cada vegada tendeixen més a integrar-se amb els nous sistemes d'abocadors, i per tant quan una ciutat o un districte comença a fer una recollida doncs una mica més acurada dels seus residus, intenten integrar-hi aquestes persones. Podríem parlar igual del cas de l'Equador. A Quito, doncs, exactament, tenen ara el problema doncs, de la neteja de la ciutat. L'any que ve a la ciutat de Quito es desenvolupa la Miss Mundo, i llavors aquí a les televisions de tot el món hi posaran a l'ull i ells creuen que han de tenir un Quito limpio, no? Quito ara té 1.800.000 habitants, no té res a veure amb el Districte Federal de Mèxic de 18 milions, per tant aquesta és una dècima part, 1.800.000 habitants. També està situada a una gran altura i és rodejada per 3 o 4 volcans, els que hi hagin estat doncs, ho podran corroborar, i que pràcticament no existeix cap sistema de sanejament del país ni de la ciutat. Segurament que en tota la ciutat de Quito, amb aquests 2 milions d'habitants, no hi ha ni una depuradora. Van tenir un greu problema, que és que l'any 2000, o sigui, fa senzillament un parell d'anys, un dissabte a la tarda va entrar en erupció un volcà, el volcà denominat Reventador, al nord de la regió amazònica ja, a prop de Colòmbia, però que tot plegat estava a uns 100 quilòmetres de Quito. La desgràcia de que el vent va girar cap a la ciutat i en poc més d'un dia es van abocar sobre aquesta capital més d'un milió i mig de tones de cendres d'aquest volcà Reventador, que no cal dir que va paralitzar el país, la ciutat aquesta, ho va cobrir totalment d'una capa de cendra, els monuments, les esglésies, la ciutat, els carrers, les botigues, les teulades de tot arreu, i que sort n'hi va haver de que la gent va fer neteja dels llocs aquests, els balcons s'hi va posar, els carrers, les cases, ho van parar les botigues, o si no, de cap manera, la gent de la neteja s'hagin pogut fer pagues. Això va donar lloc a que aquesta ingent quantitat de residus, de cendres, d'un milió i mig de tones, llançades en poc més d'un dia o dos, es hagués de buscar un abocador a correcuita, i per tant a partir d'aquí és com s'ha engegat també un sistema d'abocadors més o menys controlats, perquè veuen que amb episodis d'aquests doncs, hi ha un gravíssim problema si no es té previst. Cal dir també que a Quito és patrimoni de la humanitat des de fa 25 anys i per tant és una ciutat on d'alguna manera vol fer uns grans esforços amb el tema de la neteja i en aquest concret dels residus. I fins aquí, amics de la Veu de Navàs, el programa d'aquest diumenge, que hem tractat residus d'aquí i d'allà, fent una mica de comparació i una mica d'alternança entre el que estem vivint i el que estem passant al nostre país, a Catalunya i al Bages, i el que encara fan i miren d'evolucionar alguns països que ens han servit doncs, per comentar-ho, com són Mèxic i Quito en l'Equador. Serà fins d'aquí un mes amb un altre programa de Ciència a l'abast de tothom. Moltes gràcies i bon dia.